Время не снова рейхи, ну потому меня поймал.
Mútua General de Catalunya us ofereix el defensor de l'oient.
Martí Bellaterra, bon dia.
Hola, bon dia, senyor Bassas.
Digui'm, Martí.
Moltes gràcies per permetre'm participar. Aleshores, és en relació al debat que hi ha hagut aquest matí, el qual m'ha constipat una miqueta. Jo en aquest moment sóc a l'Hospital Clínic, que vinc a veure una persona que m'estimo força i que estima la vida de tal manera que ha decidit poder fer, o ha tingut l'oportunitat de fer un transplantament d'un òrgan vital per ell, que li permet viure amb una condició de vida millor. Mentrestant, ha fet un recorregut en el qual la seva vida no ha estat molt gratificant, però ha estat esperant aquell moment per veure si és ella. Des d'aquesta perspectiva, i a la llum de del que han estat debatent aquest matí, jo em pregunto el següent. Primera, per què una persona, un tertulià de vostè, s'ha permès el determinar, bueno, se pot permetre aquest luxe, no?, de que les enquestes fetes entre els joves són no qualificades perquè aquestes persones no en tenen consciència del que estan contant. Ha sigut més o menys. Vostè ja m'ho rectificarà després. Per l'altre costat...
Martí, pot millorar la situació del seu telèfon? És que s'entretalla amb massa freqüència i a vegades no l'entenem.
Estic dins del clínic. Suposo, si vostè m'està sentint ara, no em bellugaré d'on soc.
Val.
Bueno, estupendament. Doncs, aleshores, per un costat, si devaluem la realitat de les enquestes, amb les quals jo hi crec poc, però hi crec d'alguna manera, estem eliminant un mecanisme de judici que ens permeti prendre decisions a un nivell col·lectiu. Segona de les qüestions, miri, jo sóc creient, sóc cristià evangèlic, protestant, però he arribat a constatar una cosa, que la meva fe no s'ajusta moltes vegades a la realitat religiosa que s'ha transformat també en una eina política en moltes ocasions. Clar, això ho dic envers l'Església Catòlica, envers els musulmans, envers totes aquelles fes que quan persones que creuen, que quan boquen aquesta fe en una organització més humana que espiritual, es transformen en una nova força política, com pot ser els radicals que hi ha en països islamistes o els radicals que hi ha en països protestants com Estats Units. Per tal, són ells els que poden determinar, les enquestes ja han vist que no, però són els religiosos els que poden determinar quins principis ètics i morals tenen d'informar en aquelles persones que estan vivint unes condicions que no són de vida, sinó més aviat de mort en vida.
Entesos.
I que els hi puguin limitar la seva capacitat de decisió. Tercera qüestió.
Ràpidament, si us plau, Martí, que hi ha altres trucades que esperen.
Sí, únicament volia puntualitzar que ni polítics ni departaments jurídics poden determinar o poden substituir la voluntat humana. Jo he firmat el testament vital, perquè no vull trobar-me en una situació d'aquest tipus. Ara, entesos. Això invita a una reflexió molt més profunda per part de les persones que estem purament en el carrer
ja ho crec.
I no en els organismes.
Ja ho crec.
Gràcies i perdoni.
Al contrari, en aquest cas de l'eutanàsia com el de l'avortament. Gràcies, Martí, i bon dia. Eva, l'Eixample, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'm, Eva.
A veure, jo volia fer una reflexió i penso que quin sentit té la vida si no podem gaudir de viure? Si el nostre cos no ens acompanya a fer allò que volem fer o si el nostre cervell vell no sap qui tenim al costat. Jo crec que la medicina en aquests moments permet curar moltes malalties, però també allargar innecessàriament la vida de moltes persones que no saben, que saben que no tornaran a tenir una vida normal i que no poden sortir a passejar ni gaudir d'un dinar en família, per exemple, o en definitiva de gaudir de les petites coses de la vida. A vegades potser ens entestem a fer proves i més proves i fem passar per veritables calvaris als malalts i a les famílies quan sabem que allò no té cap solució. I potser doncs, a vegades ens hauríem de plantejar que els metges no fossin tan intervencionistes i decidissin tant sobre la vida dels malalts i doncs, siguessin més humans. I si realment allò no té solució, doncs per què hem de fer passar malament amb aquella persona i la deixem morir tranquil·lament, no?
Excel·lent, Eva, gràcies per trucar-nos.
Gràcies,
bon dia. I bon dia. Anem a Sant Pere de Ribes ara. Joan Carles, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'm, Joan Carles.
Miri, gràcies per deixar-me expressar la meva opinió. No sé si ens haver d'explicar. Aviam, mira, jo trucava per qüestions de les retallades de llibertat arrel de la notícia que heu donat, que Sitges posarien càmeres arrel de les organitzacions. Potser la por se'n fa un mic un gran massa, no?, amb el fet de que ens estem retallant qüestions com poder-te moure. Vull dir, aquí, a la nostra zona, aquestes organitzacions ja han ensallat una miqueta tot el que és el perímetre i solament es pot entrar per un puesto. Aviam, aquesta gent, jo amb el meu carrer no els demano que portin una enganxina al seu cotxe. Vull dir, si cadascú ens anem tallant el nostre carrer per poder circular d'una forma lliure, potser no ens podrem moure, no? Era una miqueta això.
Entesos.
Encara que el tema d'avui era potser el de la senyora aquesta...
No, 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 no hi ha tema d'avui, cadascú truca pel que vol i jo li agraeixo moltíssim...
El tema era més la por, vull dir, estem vivint amb por,
clar,
vull dir, la por, trobar-te una persona amb rastes, amb un gos lligat amb un cordill, vull dir, aquesta por que cada mes ens va canviant, no? La por als albucosovars, als diferents, a Corea, vull dir, ara potser toca un altre, no? I aquest m'ha semblat que potser ens espanten massa.
Sí, no, no, la por està en la base de la mobilització.
I estem disposats a baixar el llistó de la llibertat amb uns nivells que potser després ens n'arrepentirem. Gràcies i bon dia.
Al contrari, crec que era Lincoln que deia que qui retalla la llibertat en nom de la seguretat no mereix ni la llibertat ni la seguretat. Ramon, l'Eixample, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Molt bé, digui'm.
Hi ha moltes salutacions i felicitats per la tertúlia d'avui, que els creients que ho som i els que no, penso que ens dona molt tema per reflexionar-hi. Jo ara, lligant una mica amb el que dèieu vosaltres de la por i la llibertat, us vull explicar un cas que m'ha passat. Suposo que molts de vosaltres esteu al corrent, que és el robatori per punxada de roda. Jo soc comercial, em guanyo la vida al carrer, venent, el cotxe és una eina fonamental per mi, i l'altre dia entrava des de Santa Eulàlia cap a Barcelona, i, bueno, primer de tot vaig sentir una petita topada darrere, allò, moure una mica el seient, vaig pensar, ostres, què passa aquí darrere, no? Llavors el de darrere em va fer un gesto, vull dir, ai, disculpa. Bueno, vaig seguir així, i al cap de 200 metres, a la parada d'un semàfor, va passar el motorista molt tapat, amb casco integral, i em va fer així a la roda de darrere, i molt baixa, molt baixa. Jo, coi, vaig baixar, de seguida, vaig treure la clau de contacte, perquè no deixo mai el cotxe encès, vaig mirar darrere, i aleshores sí, tenia la roda, però completament rebentada, vull dir, la llanta em tocava a terra. Clar, vaig poder arribar amb prou feines, doncs, amb una petita cruïlleta, estava al costat d'un pas de cebre, em vaig tirar una mica més endavant per no empipar la gent, en fi, vaig tancar el cotxe, vaig baixar darrere, vaig posar el triangle, però em faltava el xalec, i el xalec el porto dintre, evidentment.
L'armilla.
Aleshores, doncs, vaig obrir, me la vaig posar, i aquí crec que va ser la meva parada de no tancar. Vaig posar a canviar la roda, 20 minuts de canvi de roda, i aleshores em van trucar per telèfon. Diu, escolti, vostè és la persona que està canviant doncs, la roda del cotxe davant de la gasolinera, el xaflà... Dic, sí. Diu, no, dius que tinc la seva cartera de pell, la seva PDA. Ostres, clar, diguem-ne, de l'ensurt vaig passar la por. Aleshores, doncs, vaig tancar ràpidament els estris, jo ja havia acabat, i aleshores, clar, em vaig tancar dintre el cotxe, amb el seguro, esperàvem que aquí vingués, no? I, bueno, tenia el telèfon dels Mossos, el 088, preparat, per si, bueno, si hi havia alguna cosa més grossa, no? I, bueno, va ser la sorpresa i alegria que era una parella de la Guàrdia Urbana, que l'havien trobat uns 200 metres més enllà. La senyora que netejava l'entrada a la porteria els va dir, miri, aquí hi ha una maleta, un maletí. I, coi, aleshores, doncs, clar, el Guàrdia Urbana va agafar la maleta, la va obrir, jo portava la cartera, no portava diners, la portava a la butxaca, i no em van prendre res. El que sí que, esclar, el guàrdia urbà, i amb això els felicito d'aquí públicament, doncs va dir, m'he pres la llibertat d'obrir-ho, i a vegades amb el password que jo tinc per accedir, hi havia doncs, el meu nom de propietari, el meu nom i el número. Em va trucar i me la va donar. Jo dic que aquesta cosa, que a vegades ens sembla que aquesta llibertat de moviment, doncs hem d'estar no solament amb minulls, sinó amb altres coses més. Jo ara, de debò, que quan se'm para un motorista al costat, estic més alerta que abans, perquè de fet penso que s'ha d'anar al tanto, no?
Sempre,
I volia denunciar això, vull dir, compte, jo l'altre dia escoltant una ràdio estatal, també va haver un xicot que ho va dir-ho, i llavors el guàrdia urbà li va donar tres consells. Una, que sempre que passi això es tanqui dintre el cotxe, no molestant, evidentment, es truqui el 112 emergències, i que si es pot parar, doncs si no té altre remei, perquè el cotxe queda completament punxat, sempre és la roda dreta de darrere, parar doncs, amb alguna gasolinera i esperar que vingui alguna patrulla.
Entesos, Ramon, gràcies per advertir-nos-ho.
Gràcies a vosaltres i felicitats novament.
Gràcies per trucar i bon
dia.
Matia@catradio.cat, la Núria Colla em fa senyals que té un correu a propòsit d'això que acabem de sentir.
És pràcticament la mateixa història, també va acabar amb final feliç. La Montse també ens ho enviava aquesta setmana, ens deia també que a l'alçada de la plaça Cerdà dins del túnel, aprofitant que estava parada en un semàfor, van baixar dos individus, li van punxar la roda, el que passa que va tenir sort perquè com que ja deu ser un cas conegut, un altre cotxe la va adelantar i li va dir no paris de conduir, fins que no vegis un policia, tanca totes les portes i continua fent. I al final va aconseguir que no li robessin res. Del tema tancament de la corporació al País Valencià. força correus que ens arriben, per exemple, des d'allà, en Jordi, i no només el que diu en Sanchís, ell també diu que s'hauria de poder veure TV3 arreu de l'Estat perquè hi ha molts catalans que viuen, per exemple, a Madrid. Molts espanyols podrien apropar-se, a més, a la llengua catalana i molts falsos conceptes caurien immediatament. O la Indica diu, si apaguen TV3 i el Canal 33 també ens quedarem sense Catalunya Ràdio. Sempre volem creure que això mai passarà, però si, com diu el nostre paisà Sanchís, això acaba passant, no sé què farem. Sols de pensar-ho m'enveeix un sentiment de buit, d'orfandat insuportable. No puc acabar sense fer un agraïment públic a Eliseu Climent i Acció Cultural del País Valencià, que són els que han fet possible que fins ara hagueu format part de les nostres vides, o en Marc, afortunadament de moment tenim internet, jo vos sent des de l'interior de València, prop d'Albacete, i veig TV3 també per internet. També doneu les gràcies a l'Eliseu Climent per tenir tant que fet i farà pel País Valencià. Si en TV3 feren tot el dia misses i rosaris en castellà, Camps seria el primer client. I sobre l'eutanàsia, la Blanca, us felicito pel debat d'avui, em moveu a pensar seriosament en aquest tema. Estic d'acord en que l'eutanàsia es practica diàriament amb molts avis que estan sols i abandonats pels seus familiars. No totes les realitats són notícia, dona gust de sentir parlar amb sentit comú, cosa que no sol passar en aquesta societat d'avui. O l'Àngela, crec que aquest debat és molt difícil, us dic per experiència que a l'hora de la veritat no fas el que creies que faries. T'influencien molts condicionants del moment, són debats que només sabem què faríem quan ja ho has passat.
Gràcies, Núria Coll, acabem.
La carta del dia, matí@catradio.cat.
El col·lectiu de veïns de la finca Carrer Cerdanya de Barcelona ens diuen que l'Ajuntament de Barcelona manté una afectació absurda a la finca del carrer Cerdanya 478. És un bloc de 8 plantes on hi viuen 31 famílies, 2 pàrquings, un total de 50 places. Ja fa anys que hem demanat, diu, la desafectació de l'edifici. La resposta que n'hem obtingut és silenci administratiu. Les finques col·laterals ja estan desafectades i només queda la nostra. Aquesta situació ens genera greus perjudicis, ja que se'ns deneguen crèdits hipotecaris i els pisos es devaluen. Denunciem la prepotència i sordesa de l'Ajuntament de Barcelona, ja que només cal que derogui una afectació que ha quedat obsoleta i és injusta. La finca va ser construïda amb la pertinent llicència municipal el 29 d'abril de l'any 74. El fet que es mantingui aquesta afectació és per un error administratiu de fa 27 anys, fet que ha proposat que interposem un contenciós administratiu. Denunciem l'Ajuntament de Barcelona per la greu lesió a drets d'aquest col·lectiu de ciutadans i exigim que actuï de forma justa, responsable i diligent en la resolució d'aquesta extralimitació. El col·lectiu de veïns de la finca del carrer Cerdanya 478 de Barcelona, el defensor valuent.
Hola, sóc en Josep Puigbó i sóc propietari de la Mútua General de Catalunya. Bé, en sóc propietari juntament amb els altres 76.000 mutualistes d'aquesta entitat que no té cap afany de lucre. En confiança, Mútua General de Catalunya.
Bé, això era l'any passat. Ara ja som més de 80.000. Mútua General de Catalunya, al servei de la salut dels ciutadans.